Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, setmana rere setmana us proposem obres dels compositors clàssics dels últims 500 anys. Avui a Magnificat, com a cada segona setmana del mes, us proposem la història d'un instrument. Durant la propera hora farem un repàs per la història de l'oboè. Sentirem peces de les èpoques barroca, clàssica, romàntica i contemporània, on l'oboè pren un paper protagonista. Passarem també per la nostra partitura, on avui la Magda ens proposa una web on podrem trobar tota mena d'informació sobre la música i els músics a Catalunya. Rebeu una cordial salutació de la Magda Gascón i de qui us parla, Xavier Martín. Us recordem que si voleu sentir alguna obra en concret o esteu interessats en un tema musical, estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Si remenem llibres d'història des dels temps més remots i pràcticament a totes les civilitzacions des de l'antiguitat, com en les mesopotàmiques o l'egípcia, podrem trobar instruments molt semblants a l'oboè. Ens referim a l'instrument de forma cònica i amb doble llengüeta, per diferenciar-los dels cilíndrics i de llengüeta simple que varen desembocar en instruments com el clarinet. No podem donar una data exacta de quan o com va aparèixer el que avui tots coneixem com a oboè. Aquest mot, oboè, prové del mot francès hautbois, que vol dir fusta alta o instrument agut fet de fusta. També sabem que la paraula oboè es va fer servir tant a França com a Anglaterra per identificar la xirimia que varen introduir els musulmans a Europa. Però per tenir una idea més clara de com sona aquest instrument, us proposem escoltar el primer moviment Andante Spiccato del concert per oboè en re menor composat per Benedetto Marcello al 1717. Thank you. considera el músic i constructor Jean Hotteterr com a l'inventor del bohème molt semblant a l'actual cap a mitjans del segle XVII. Hotteterr va aplicar millores a l'instrument que va desbancar clarament la xirimia amb prestacions clarament superiors, tant pel que fa al timbre com a la dinàmica, l'extensió, l'agilitat. L'oboè es construeix amb fusta de boix o d'arç, encara que també es podia fer servir la fusta de cedre, fruiters o ivori. I exteriorment té un aspecte bastant complex, amb encaixos, claus, anells. Continuem familiaritzant-nos amb el so de l'oboè, escoltant tot seguit el tercer moviment allegro molto del concerto en da menor del que va ser un alumne avançat d'en Bach, Johann Gottlieb Graun.
Thank you.
Continuem a Magnificat, on avui estem dedicant de forma monogràfica el nostre programa a la història de l'oboè, els compositors i les obres que s'han composat per aquest instrument. Dèiem que durant el segle XVII l'ús de l'oboè va expandir-se per tota Europa i varen ser molts compositors els que varen composar peces per aquest instrument, alhora que sortien oboistes de molta categoria. En Johann Sebastian Bach es pot considerar el compositor més important de la seva època en quant a la utilització d'aquest instrument. Escoltem-ne un exemple, l'Allegro del concert doble per a oboè, violí i orquestra de Johann Sebastian Bach. És molt gratificant gaudir del diàleg que es desenvolupa entre el violí i l'oboè. Fixeu-vos en la sonoritat de l'instrument, dolça, flexible i sòlida, i alhora poètica. Thank you. Dèiem que l'oboè va causar molt d'entusiasme a la cort del Lluís XIV i es propagà per tota Europa creant-ne models similars que responien a les diferents extensions, normalment més greus que l'oboè. Així com a evolucions de l'oboè podem trobar-ne l'oboè d'amore, l'oboè de caccia o de caça, que més endavant va esdevenir el cor anglès, i el fagot, considerat com un baix de l'oboè. Escoltem un exemple en l'Allegro molto del concert en sol major per oboè i fagot, número de catàleg 545 d'Antonio Vivaldi. Continuem el nostre viatge per la història de l'oboè, un instrument de so nasal, considerat per molts el més expressiu dels instruments de fusta. Els oboès es varen desenvolupar durant l'època barroca i alguns d'ells varen desaparèixer o caure en desús en èpoques posteriors, com l'oboè d'amore, i no ha estat fins a finals del segle XIX que han estat recuperats. Des d'aleshores l'han fet servir per les seves obres compositors com Richard Strauss, Claude Debussy o Maurice Ravel. L'oboè d'amore és un oboè mezzosoprano afinat en la, una tercera inferior a l'oboè, que va aparèixer als voltants de 1720 i va fer-se servir sobretot al nord d'Alemanya. Escoltem-ne un altre exemple en el moviment Allegro del concert per oboè d'amore i orquestra de Johann Sebastian Bach, i fixeu-vos en la sonoritat de l'instrument, clarament més greu que en les peces anteriors. Thank you. Volem recordar als nostres oients que avui estem dedicant de forma monogràfica el nostre programa a l'oboè, els compositors i les obres que s'han creat per aquest instrument. I ara, abans d'entrar amb l'oboè a les èpoques clàssiques, romàntica i contemporània, us convidem a passar per la nostra partitura.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Avui us parlarem no d'un llibre ni d'una revista, sinó d'un portal d'internet, laportaclàssica.net. que és alhora un espai on trobar serveis relacionats amb la música i el seu entorn artístic. La Porta Clàssica organitza periòdicament concerts, cicles temàtics i promociona intèrprets de qualitat poc reconeguts. A més, destaquen les seves iniciatives de suport a joves valors musicals que surten de les escoles i dels conservatoris de Catalunya. Aquest portal neix de la iniciativa privada i s'autodefineix com el primer portal de música en català. De les seves seccions, destaquem l'apartat d'entrevistes on podem conèixer més a fons alguns dels intèrprets emergents en el panorama musical, com ara els quartets Contrast i Corda Brossa, el BCN Brass Quintet, el grup de guitarres Electricòrdia, el trio Argos, la jove pianista Laia Masramon i entre molts d'altres. També hi trobarem comentaris de CDs, crítiques de llibres i també d'obres, la majoria d'elles contemporànies, dins la secció que du el mateix nom que aquest microespai, Partitures. Si voleu remenar aquesta web plena de propostes i informació interessant, només cal que us connecteu a www.laportaclàssica.net i, si no, sempre podeu anar al quiosc on hi trobareu la revista La Porta Clàssica per llegir en el format de paper de tota la vida.
Tornem al fil del programa d'avui dedicat a fer un repàs a la història de la bohème, els compositors i les obres que s'han composat per aquest instrument. Fins ara hem escoltat peces barroques on la bohème va patir un gran desenvolupament i va aconseguir molt de protagonisme. El classicisme continua la producció d'obres per aquest instrument fent-se servir tant per música orquestral com per òperes i música de cambra. Els oboistes varen començar a rebre reconeixement internacional com a solistes. Músics catalans com la família Pla es dedicaren a la bohème, arribant a aconseguir fama arreu d'Europa, tant com a oboistes com a compositors. D'aquesta època clàssica us proposem escoltar el tercer moviment del concert per a bohème en do major de Wolfgang Amadeus Mozart, que amb tota seguretat molts dels nostres oients coneixen. Escoltem el tercer moviment Rondó i Allegretto del Kegel 314. Thank you. És més difícil tocar i produir un to correcte amb l'oboè que amb d'altres instruments de fusta com la flauta o el clarinet. Els principiants sovint produeixen un to nasal i estrident que és difícil de suportar, però un oboista avançat pot produir sons realment rics, suaus i dolços. En comparació amb d'altres instruments actuals de fusta, l'oboè ofereix un timbre penetrant que el fa clarament audible dins l'orquestra. I, si us fixeu, quan aneu a algun concert, habitualment l'oboè és qui dona la nota La per ajudar els altres instruments a afinar. Ara us proposem escoltar l'Allegro del concert per oboè en do major d'un contemporani de Mozart, Domenico Cimarosa. Thank you. Encara que durant el segle XIX l'oboè es consolida dins el quintet de vent, desapareix com a instrument solista i el seu ús queda restringit a l'orquestra i a la música de cambra. La veritat és que durant l'època romàntica, en comparació amb l'època barroca, que fou molt prolífica, trobem poques obres per aquest instrument, encara que de molta qualitat. Durant el romanticisme, les composicions per a oboè i piano varen ser més aviat escasses i només podem destacar unes petites composicions de Schumann. Us volem proposar una adaptació per a piano amb oboè del compositor italià Gaetano Donizetti, que els nostres oients possiblement coneixeran per les seves òperes. Escoltem l'Andante en fa menor de Donizetti. Durant el segle XX, l'oboè no ha patit grans canvis. S'ha enriquit amb nous usos i tècniques i durant la primera meitat del segle XX torna a recuperar el paper d'instrument solista que havia perdut durant el segle anterior. Així es van desenvolupar noves tècniques de respiració o l'ús de sons harmònics. Existeixen obres molt interessants per sentir del segle passat, però des de Magnificat us proposem escoltar el tercer moviment vivace del concert en re major per oboè i petita orquestra que en Richard Strauss va composar el 1945. Thank you. i acabem aquí el nostre programa monogràfic dedicat a la Boé, on hem viatjat per la seva història i us hem proposat obres de totes les èpoques i estils. Desitgem que hagueu gaudit de la música i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres la propera setmana a la mateixa hora. Adéu-siau!